Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Avui s'ha acomiadat Jean-Claude Juncker com a president de l'Eurogrup al Parlament Europeu amb unes paraules clares i contundents. Tinc molts dubtes sobre el ritme de consolidació que s'aplica en alguns països de l'eurozona. Subestimem, no vostès, però alguns governs subestimen l'enorme drama de l'atur. Juncker ha criticat que no s'apliqui algun sistema de recompensa pels països que estan aplicant totes les mesures exigides per la Unió Europea i ha citat específicament Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia i Irlanda. A més, Juncker ha defensat la necessitat de prioritzar la solidaritat social i ha proposat la protecció dels treballadors. Amb una defensa aferrissada de la dimensió social de la Unió Europea, Juncker acomiada un període difícil, potser el més difícil que ha travessat la Unió Europea des de la seva construcció. Aquesta serà una de les notícies que comentarem amb els nostres contertulians d'avui, el senyor Lluís Alegre, el senyor Salvador Aragonès i el senyor Xavier Melo. Però abans parlarem d'un sector poc conegut, però necessari en la nostra societat, que cada dia li és exigit un servei més integrat i que no deixa de créixer, els serveis funeraris. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
En el moment en què es produeix una defunció, a la família i a l'entorn més proper al difunt es crea, sens dubte, tota una problemàtica en relació a com s'ha d'actuar. Això, unit als sentiments i al dol en relació a l'aflictiu esdeveniment, moltes vegades no esperat, de segur crea una incertesa de cara a com fer-ho. De cara a la resolució dels problemes derivats d'aquest fet, uns serveis funeraris professionals són imprescindibles per atenuar les circumstàncies doloroses que un esdeveniment luctuós comporta. Davant una defunció, els serveis funeraris han de tenir cura d'encarregar-se de tots els passos i tràmits a realitzar, independentment del procés físic del trasllat, cerimònia i enterrament, tipus d'enterrament, format de la cerimònia, necrològiques, etc. Hi ha tot un conjunt de gestions administratives, certificat mèdic de defunció, inscripció al registre civil, tràmits sanitaris, etc., que són ineludibles de gestionar i que en conjunt formen tota una panòplia dels serveis totalment necessaris que, malauradament, comporta tot procés mortuori. I tot això, evidentment, dins un context d'acompanyament humà a la família. Amb l'objectiu de conduir amb total respecte i sense frivolitats uns processos prou complexes com els derivats d'un tractament global de tot el procés derivat d'una defunció, creiem que en aquest camp s'han donat passos importants cara a una plena professionalització dels agents que intervenen en aquests serveis. Inclòs darrerament, ha aparegut a la xarxa molta informació sota la denominació de Tanatopèdia, considerada aquesta com una enciclopèdia virtual funerària i que, de fet, no és més que una plataforma que pretén recopilar tota la informació possible sobre temes funeraris. Major informació i un servei professional acurat són elements bàsics davant de situacions que, no per doloroses, no deixen de ser, per desgràcia, en un moment o altre, habituals pels ciutadans. Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Sweet woman child, needn't cry anymore.
Avui al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat encarem un tema difícil, delicat, que sempre ens arriba en el moment menys desitjat, normalment és en situacions difícils i que cal tractar amb cura i delicadesa. Tenim amb nosaltres el senyor Josep Cornet, enginyer industrial i economista, exdirector dels Serveis Funeraris de Barcelona. Bona tarda, senyor
Bona
Cornet.
Tarda.
Els serveis funeraris de Barcelona tenen un recorregut de temps i porten probablement encara reptes de futur importants amb una demografia que creix i amb unes necessitats cada vegada més exigents. Quin és l'estat de situació actual?
Bé, jo crec que Serveis Funeraris va ser municipal del 56 fins fa pocs anys, ara s'ha privatitzat, queda una minoria municipal del 15%, però es va mantenint una continuïtat des de l'època, doncs jo vaig entrar al 80, el senyor Cristóbal Torra, que portava Sabadell, va començar el 56, hem sigut dos gerents en els últims 44 anys, diguem-ne, això dona certa estabilitat al tema, i ara l'actual gerent també porta 8 anys, l'actual director, i per tant jo crec que hi ha un intent, doncs, de, diguem-ne, ara Barcelona en el terme municipal, diguem-ne, no ens motllogàvem del municipi, estàvem allà, ara siguem privat i d'allò té la intenció, doncs, d'extendre's, i per tant ara hi ha una empresa Mèmora que té bastantes, diguem-ne, a Espanya, inclús a Portugal, diguem-ne, això s'ha extès amb aquest nivell, això ha sigut, diguem-ne, l'efecte de la privatització sobre els serveis municipals de Barcelona. Però en el tema de Barcelona, doncs, jo diria que Barcelona està igualment atesa que ho ha estat aquests anys que era municipal.
Una sèrie dels Estats Units, Six Feet Under, que és 6 metres sota terra, encara els serveis funeraris des d'una perspectiva molt més familiar.
Sí, sí.
Quan parlem des d'una perspectiva empresarial, ens costa a vegades.
Sí, clar. A veure, jo vaig tenir una empresa, vaig començar amb 630 persones, que eren moltes, allò no es podia sostenir, era insostenible en els termes actuals. Allò, llavors, al final, quan me'n vaig anar, hi havia, pues, 280. A la primà, la societat es va fer més atractiva per tothom i la gent, pues... Ara, l'empresa familiar és molt important i funciona així en el 90% del món. O sigui, el que deia el Six Feet Under, aquesta empresa, vull dir que era una família que li passava moltes coses i que tenia sempre problemes importants en els difunts, diguem-li, és el normal de Nord-Amèrica i també de la major part d'Europa. Les empreses municipals, per el que sigui, estan decaient i en queden cada vegada menys a Europa, queda la d'Àustria, que és una empresa important, i ara s'ha distribuït una mica en el tema de que el cementiri es manté municipal i l'empresa funerària es privatitza. Per exemple, no obstant, clar, sempre hi ha paradoxes de la vida, que Barcelona es privatitza en Ajuntament Socialista i Madrid amb Ajuntament PP de tota la vida segueix sent 51-49, diguem-li, municipal.
Els serveis funeraris no haurien de tenir una mica una perspectiva social?
Sí, jo crec que la tenim, que mirem de per exemple, a Barcelona, en l'època municipal, pues, del 4 al 5% de serveis es feien gratis, perquè la gent, pues, no hi arribava, doncs, algunes vegades...
Afectant la privatització?
No ho sé, això no ho sé, però jo crec que no gaire. Vull dir, si potser més del 4, ara és el 3, però vull dir, jo crec que això no gaire. Doncs l'Ajuntament, no, que consti, a vegades, al final d'any es retornaven una part d'aquests diners que havies tu fet gratis i altres anys deien que no, que ells no tenien diners, que ja guanyàvem diners nosaltres i, per tant, ja no ens reemborsaven res. Nosaltres ho fèiem independentment. I això, pues, es fa en molts altres llocs. Suposo que Àustria, Viena, que té l'empresa municipal important amb un 100%, pues, està fent igual, no?
Senyor Cornet, les necessitats en els serveis funeraris cada vegada són més àmplies,
sí.
M'imagino. Mm-hmm. Ja no és l'enterrament habitual, a vegades doncs, la incineració, a vegades d'altres tractaments o d'altres necessitats.
Hi ha els trasllats, que això també és important, a vegades trasllats nacionals, però els internacionals, pues, tenim una associació internacional, que és la Fiat IFTA, que jo hi vaig ser president 2 anys, d'on intentem lligar tots aquest tipus de trasllats internacionals i intercontinentals perquè siguin una mica el més eficients i no tan gravosos per a les famílies. I això, pues, tenim una organització important perquè són, pues, 80 països que estem associats amb aquest tema.
You always stir my imagination. Sometimes it borders on fantasy, and sometimes I find visions flash through my mind.
Tenim amb nosaltres el senyor Josep Cornet, exdirector dels Serveis Funeraris de Barcelona, economista, enginyer industrial. Com s'encara la responsabilitat i la sensibilitat necessària per portar la gerència d'uns serveis tan sensibles com els funeraris?
Bé, això, nosaltres a nivell de funerària sempre fem cursos interns de formació del personal. Això és important, amb algunes coses, tipus la tanatopràxia, que ja és una, diguem, tècnica especial, doncs la nostra gent se'n va anar a França allà a aprendre-ho, i amb altres coses, amb el personal nostre, com es condueix un dol, com es fa una cerimònia civil, per exemple, la majoria de cerimònies són religioses, doncs allà el que mana doncs és el capellà el que fa l'ofici. Però les cerimònies civils, com es munten, doncs en contacte amb la família o no, també jo crec que és important, primer, els nostres capellans ho volien fer sols, després ja van veure que donar una veu a la família era important, i aleshores doncs, deixaven oportunitat a que la gent, un familiar, s'expressés. Vull dir, això una mica, que és l'estil de la cerimònia civil, és que normalment doncs, parla algú de la família, o també tenim nosaltres gent preparada doncs, per fer un petit discurs si la gent ens explica alguna cosa de la vida del difunt. No? Però aleshores, doncs, una mica en aquest tema, que la gent hi participi, els familiars, és important, i també ajudant molt, que això ho vaig jo aprendre, diguem-li, de Viena. A Viena no hi ha enterrament sense música. Aleshores, aquí doncs, van fer doncs, grups de musicals, que eren dos o tres, i aleshores doncs, la gent, si ho demanaves, doncs, ho feies, i si no ho demanaves no passava res, no? Però no, en aquest sentit. I alguna companyia, amb honor d'elles, doncs, també van incloure com a una petita diferència per dir hi haurà música a la cerimònia. Ells ho van entendre, i llavors la gent, si ja ho tenia pagat en la pòlissa, doncs, evidentment doncs, ja ho feien directament en el moment de la defunció.
En aquests moments en què doncs, hi ha la pèrdua d'un familiar, amic, conegut, el més difícil probablement és resoldre tots aquests tràmits. Com es fan actualment des dels serveis funeraris de Barcelona per tal de facilitar les coses?
Bé, hi ha una part d'aquestes defuncions que ho comentava amb el senyor Alegre que ho fan a través de les companyies. O sigui, la gent a Espanya bastant, més que altres llocs d'Europa, a tothom hi ha companyies, però a Espanya la proporció d'assegurats és més alta, i aleshores la companyia t'ho resol tot. Vull dir, la companyia i l'altre, doncs clar, nosaltres intentem facilitar als nostres agents de contractació el màxim a les famílies perquè puguin fer les decisions, diguem-li, importants sobre el tema del tipus de cerimònia, del tipus de tribut, del trasllat, que a vegades s'ha de demanar permís a la Generalitat, o que sí, si és fora de Catalunya, i aleshores per accelerar tots aquests temes.
Senyor Cornet, quins són els reptes d'aquest camp, com són els serveis funeraris? Cap a on han d'encarar-se? Què haurien de fer per millorar el que ja tenen?
Pues nosaltres jo crec que haurem de sintonitzar més en el dolor de les famílies, això és el més important. Això a vegades depèn de la gent de contractes que tu tens a davant, que doncs, en Barcelona doncs, hi havia 20 persones, aleshores, clar, no tothom és igual, però has de millorar en aquest tema, has de formació i tal, de que s'integrin més amb el dolor de les famílies. Aleshores, si la família està assegurada, això ja dic que ells interleguen a la companyia d'assegurances, i aleshores això d'una forma més freda, no? Però quan ve la família, doncs, és important connectar amb ella, connectar, per exemple, a veure, vull dir, una cosa molt clara. Nosaltres, com moltes empreses, tenim una exposició de tabuts. Veure un ataúd físicament a la gent li dol. Llavors ara, doncs, fotos, no? O diguem, amb una pantalla d'allò que ho vegin i que sigui una cosa més distant, no? Vull dir, si algú diu, no, jo vull anar a l'exposició perquè vull dir, doncs, evidentment, ja l'exposició hi entra, no? Però ara es fa ja una fórmula per les noves tecnologies i tal, allò que és molt més còmode per les famílies, no?
Doncs avui ens acompanyen el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya i economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Alegre.
Bona tarda a tots.
Senyor Salvador Aragonès, periodista, professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, senyor Aragonès. Bona tarda, senyor Xavier Melo, economista, doctor en Economia, per acompanyar-nos.
Bona tarda.
No sé si tenen alguna... Hem obert ja micròfons per tal de donar-los l'oportunitat de fer alguna pregunta a un camp tan desconegut que sembli que encara és una mica un tabú dins la nostra societat, però que al mateix temps doncs, és un servei important i a més és un servei econòmic i empresarial rellevant en la nostra societat.
Sí, a mi m'agradaria saber quin és el volum que es genera en un Barcelona, per exemple, el negoci de la funerària.
Bé, ara el tema de facturació actual no li puc dir. Sí, es mou al redor d'uns 15.000 serveis per any, que això pues, és important, no hi ha masses empreses a Europa que facin tant, ja dic, perquè el tema de l'empresa és més aviat familiar, tipus Estats Units, i 15.000, a veure, com una anècdota tonta, jo quan vaig anar la primera vegada als Estats Units i em preguntaven el que vostè diu, quants serveis fa vostè? Vaig dir 15.000, i diu, això és la General Motors. No ho entenien, clar, allà estan en empreses que fan 100, 150, 300, això no, doncs vull dir, clar, aquests eren uns números que no els hi cabien al cap, no?
Sí, però jo voldria, com a última pregunta, diríem, que ens expliqués alguna anècdota, perquè el tema de la funerària doncs porta que molta gent, o hi ha gent, que hi té com a manies, com a coses...
Sí,
i llavors
el vudú de la mort, això,
alguna sí. Anècdota d'aquestes, vostè que en tindrà tantes, que s'ha trobat amb famílies o amb persones que el trobar-se davant de la funerària... Doncs,
no, sí, això. Però a vegades jo recordo carta que deia, la senyora molt preocupada, que no es tenien que vestir els difunts, sinó que els tenien que deixar el pit obert perquè l'ànima es pogués escapar més fàcilment cap al cel, que això vestir amb els difunts, que els hi poséssim un llençol i tal, ho trobava fatal, no? O sigui que...
Sí.
Això ho van fer-ho per escrit, o sigui, la vaig rebre jo en el meu despatx, aquesta carta i tal.
Bé, probablement el que deia el senyor Aragonès és clar, en moments tan importants en la vida d'algú, doncs cadascú té les seves creences, sí, i les seves manies, no? Com deia el senyor Alegre.
Sí, a mi se m'acuto, m'agradaria saber la seva opinió. D'entrada li dic que jo personalment sempre crec que la lliure iniciativa doncs genera una espontaneïtat que a vegades fa que es puguin millorar les coses. Però en el cas concret del que estem parlant, en el que no es compra un servei, sinó que es presta una necessitat, quina és la seva opinió sobre la bondat o els avantatges de que el servei estigui en mans d'una corporació municipal i, per tant, d'un ens públic, o bé que estigui gestionat per una empresa privada, que, òbviament, l'empresa privada el que necessita com a motor per concepció és una mica comprar, vendre un servei, un marge i generar un benefici, no? Quina és la seva opinió?
A veure, jo li vull parlar només de Catalunya. Jo crec que Catalunya ha sigut un bon model durant bastants anys que participessin empreses públiques i privades. Perquè entre tots ens hem pogut imitar lo bo d'uns als altres i hem ajudat a millorar tot. Però a Catalunya hi havia com a públiques doncs Barcelona, està Terrassa, que encara segueix amb un 100%, està Reus, està Tarragona, que té un 51% encara públic, i pues, hi ha moltes empreses privades. Jo crec que entre tots, que estan formant una única associació, jo crec que ens hem ajudat, i jo soc partidari una mica d'aquesta competència però entre públic i privat, que es té que mantenir les poques empreses públiques i les privades pues, han de funcionar pues, com han funcionat fins ara, perquè que ha sigut bo. I això és un model que a la llarga la nova llei de serveis funeraris que es va aprovar a Catalunya a finals dels 90 va intentar una mica preservar. Després el mercat va com va i s'han privatitzat algunes empreses i jo pues, prefereixo una mica el tema de que hagi aquesta competència pública i privat. Ara, en aquesta situació de ser privat a Barcelona, doncs clar, a Barcelona s'extén entre els llocs, que no passava, i això potser posa nerviosos els propietaris privats petits d'altres llocs fora de Barcelona.
Evidentment, el que comenta em sembla molt assenyat, és que hi hagi aquesta convivència.
Ara, no, jo li volia afegir una cosa. Jo, doncs, evidentment, vaig tenir ja era jubilat, per tant, jo no pintava res, vaig tenir un disgust quan vaig llegir que es privatitzava, i aleshores el periòdico va fer una d'aquelles enquestes que fa cada dia de dir què li sembla a vostè la privatització de serveis funeraris de Barcelona, en abstracte. L'endemà va sortir la resposta, 30% que no els agradava i 70% que volia que seguís siguent públic. I llavors vaig pensar que jo havia fet una labor bona dins d'allò perquè considerava que l'empresa era d'ells. Jo vaig ser gerent 24 anys allò i tal, però vaig seguir una mica servint a la gent de Barcelona que la considerava seva.
Que l'usuari estava content amb el servei que prestava.
Un 70% va dir que tenia que seguir siguent pública.
Està molt bé.
Senyor Melo.
Jo li faré una pregunta amb la línia que l'ha fet el doctor Alegre. I potser no li agradarà, però va amb una línia més... És a dir, Vostè ha dit una cosa que m'ha agradat molt, que ha sigut la comparació amb el model americà, no? Mm. Llavors, a mi no em sembla malament el model americà. Vull dir, jo crec que aquí tenim preus més alts, no ho sé si no em corregeix, que als Estats Units, i en part ho dona aquest oligopoli que hi ha, que tot i que hi ha una miqueta de competència, potser el grau de competència no és suficient. És a dir, vostè creu que hi hauria una millora d'eficiència, una baixada de preus, si en vés d'haver-hi una gran corporació, per ser una miqueta de crític, i hi hagués competència i fos tot privada? Perquè, de fet, el que s'està enrenant una miqueta amb el futur és que els recursos públics es gestionen millor des d'una òptica privada, que no vol dir el mateix que privatitzar, segueixen sent públics. El poso entre l'espai i la paret, em sembla.
Bé, no, jo sóc molt amic dels americans, he anat molt allà a Amèrica en el tema funerari, he visitat molts cementiris, molt allò, però els peus d'Amèrica són més alts que els d'aquí. Això està clar. Doncs vull dir que la lliure competència, diguem-li, simplement és molt favorable per baixar els preus, és dubtós. S'ha de veure cas per cas, país per país, i aleshores, doncs, veurem. Jo crec que el model català, que eren mitja dotzena d'empreses públiques i la gran majoria privades, jo crec que era bo. I si ara volen eliminar totes les públiques i tot serà privat, jo crec que acabarà aixecant-se els preus.
El que està clar és que en una situació com aquesta, qualsevol cost em sembla bastant per la família, per assumir la família, probablement és un tema més a assumir, més delicat. S'han trobat amb problemes en aquest sentit. Com ajuden a famílies que tinguin dificultats per afrontar aquests moments?
A veure, ja he dit, a Barcelona, en l'època on jo estava de gerent, del 4 al 5% de serveis es feien gratis. I d'aquests gratis, a vegades, l'Ajuntament al final d'any ens ajudava una mica, i si no, no ens ajudava, depèn una mica també dels números nostres, no? Però, onses, vull dir, això... I onses, jo diria que la gent que està pensant en això, en el que vostè diu, el que fa és assegurar-se amb una companyia de seguros, perquè allà, diguem-li, delegues allò, pagues un tant al mes i tal, i la gent ja està tranquil·la, i un tant al mes es pot pagar amb certa facilitat, i a lo millor pues, tot el servei de cops, i a més no tens sepultura, i vols incinerar, o vols traslladar, no sé, a Madrid, clar, això és un pal important, i aleshores l'economia de les famílies se'n ressent. Però en aquest tema, pues, jo diria que les companyies d'assegurances fan una mica de coixí per totes aquestes famílies de classe baixa o mitja-baixa, que diem-li que el pagament d'un enterro els hi pot sortir un problema.
Em permet una pregunta. Quin percentatge, més o menys, està assegurat?
Mira, això...
Aproximadament.
Això va per autonomia, si jo li dia.
No,
a Catalunya el 60 i a Andalusia el 75.
Per ahí.
Sí, que dos terceres parts
sí.
Ho tenen ja cobert.
Ho tenen cobert.
Per la previsió de l'assegurança.
Sí, sí, sí.
I és aconsellable. Vostè ho aconsella.
Bé, jo diria que si està una mica un dubte sobre el tema, jo ho aconsello, sí.
Quins altres consells ens podria donar als nostres oients a l'hora de necessitar, lamentablement, un servei funerari?
Bé, una mica, jo diria, ara la incineració, com ja sabeu, tots està pujant bastant. A Barcelona, em sembla que en aquest moment estan al 42%. Diguem-li, el que a mi em sembla poc respectuós respecte a la dignitat de les persones, això d'agafar la urna i llançar-la no sé on. M'entens? Jo crec que molt bé que s'incineri, però que la urna s'ha de quedar en els cementiris. I que això, diguem-li, és per la memòria de les persones i un respecte... Per exemple, no, Alemanya, que això ho tenen molt clar, quan ve un difunt d'Alemanya incinerat, venia amb un document alemany dient que això ha d'anar al cementiri. Vull dir, si la família d'on sigui fos espanyola allò, deia que anava amb una altra banda... La funerària no li feia cas, la portava en un cementiri. Cobréssim o no cobréssim, però s'havia de depositar en un cementiri. Això els alemanys
perquè,
ho tenen molt clar.
Perquè quedi una placa i
a veure,
una constància
jo, per exemple,
de,
jo intentava el tema de que anessin les cendres al cementiri, però jo me'n vaig anar de gerent i només un 12% dels incinerats tornaven al cementiri. Ara diuen, 8 anys després, que ja estan al 30. Pues felicitats per tots els que han vingut darrere meu, perquè això ho han seguit i ho han aconseguit molt més que el que vaig poder fer jo.
Sí, i en el tema de diferents...
Més el 30, sí.
I en el tema de les diferents creències que hi ha i la llibertat religiosa que existeix i diversitat religiosa, perdó, que existeix en aquest país, diria el nostre país, hi ha algun problema addicional en el tema de les funeràries?
A veure, nosaltres en els tanatoris estan en forma laica, no,
sí.
No hi ha símbols religiosos,
sí, sí.
I la gent ens venen i tal. Ara... En general, als àrabs els agrada anar pues, a a la mesquita, on sigui, no venen els tanatoris, però altres diversitats religioses pues, venen a...
Però no et genera cap problema des del punt de vista del cementiri
no,
o del...
No. Els xinesos, pues, quan han de fer un enterro, volen el tanatori per ell 3 hores i fan tot de símbols en xino i d'allò i tal, però els hi deixem i després quan se'n van els traiem i ja està. Okay. I munten ells els seus oficiants, els seus equivalents als capellans i tal, i s'ho munten allà sense cap problema.
Ha vist un creixement en aquests tipus de rituals diferents,
sí,
religiosament
molt...
diferents.
Sí, especialment, diguem-li, el que jo he vist créixer en aquests anys són el que en diem les cerimònies civils. O sigui que, diguem-li, que ho fa la família acompanyat pues, d'un personal nostre o d'ells mateixos, si volen fer-ho tot, diguem-li, autogestionat i tal, s'ho fan ells. I això, pues, això sí que ho hem vist, perquè pues, al principi, quan jo vaig entrar, el 95% tot era de temes pues, religiosos.
Llàstima que vostè no estigui ja en la direcció. Li faria un suggeriment, a veure si pogués ser que les músiques, ja que vostè diu, la música doncs la va portar una mica dels serveis de Viena, on s'estima molt la música. Oh, sí. Sembla que sempre hagi de ser la mateixa, en els enterraments.
Bueno, pues, ho diré en el meu col·lega d'allò, el trucaré un d'aquests dies i li diré que m'ho ha preguntat. Tenim una sèrie de...
Hi ha dues peces fonamentals.
Sí, es deixa elegir, hi ha una sèrie de catàleg i la família n'escolleix. Diem-li, clar, i a vegades moltes pues, s'assemblen.
Imagina això, ni el cant dels ocells guanyen el...
Sí. O l'hora dels adeus.
O l'hora dels adeus.
Sí, això està una mica en mans de la família. Nosaltres donem una llista d'opcions per d'allò, no?
M'imagino que aquests temes entren dins del plantejament que vostè feia d'empatitzar més amb la família, sí, d'entendre més la persona morta i tota la seva família i entorn. Conèixer-ho.
Vamos, per mi la música en els enterraments és bàsica, per aliviar, alleujar el dolor i per una mica empatitzar més amb la gent. Jo crec que una cerimònia amb música la gent surt molt més, diguem-li, calmada o tranquil·la que sense.
Imagino que una defunció...
I això, com ho he vist néixer jo, t'ho puc dir, diguem-li, d'allò del començament a 5 anys després, les que es feien i la cosa que va progressar.
Senyor Cornet, se'ns acaba el temps, però volia fer-li una darrera pregunta, perquè els serveis que vostès donen, o que vostè donava, són uns serveis molt sensibles, però ho són especialment quan passa tot una mica de cop i a pressa i corrents. Els serveis que ofereixen són diferents quan una mort és provocada doncs, per un accident...
El tractament que hem de fer nosaltres en la família ha de ser diferent, però és evident que les morts més sensibles, que són accidents, o sigui, morts repentines, o ja no diem suïcidis, aleshores aquestes són una cosa molt delicada que s'ha de tractar amb molt d'afecte i molt d'atenció al públic, sí.
Senyor Josep Cornet, enginyer industrial i economista, exdirector dels Serveis Funeraris de Barcelona, gràcies per haver estat amb nosaltres compartint una mica del que han estat tots aquests anys al capdavant dels serveis funeraris, portant, doncs, acompanyant les famílies en moments tan difícils.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Tell me lies.
Seguim el Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ara deixem un tema tan delicat com els serveis funeraris i ens posem en una perspectiva també delicada com és la nostra economia, l'economia de casa nostra i una mica més enllà del món. Tornem a reprendre els nostres contertulians d'avui, el senyor Lluís Alegre, el senyor Salvador Aragonès, el senyor Xavier Melo, s'ha quedat amb nosaltres, el senyor Josep Cornet, també per comentar l'actualitat econòmica, i encarem, si els hi sembla, amb aquest comiat del senyor Jean-Claude Juncker amb el que iniciàvem el programa d'avui i les seves paraules contundents respecte a la necessitat d'una solidaritat social a l'Eurogrup, a la Unió Europea, i fins i tot aquesta proposta doncs, d'un salari mínim europeu. Què els hi ha semblat?
Bé, jo d'entrada el que diria que és molt trist que la gent parli clar quan se'n va.
No. Després de tants anys, perquè
exacte,
han estat 13 anys.
I per tant, si tenia una responsabilitat i president de l'Eurogrup no és una responsabilitat menor, tampoc és transcendent, perquè ja sabem que l'Europa, malauradament, no és una Europa de ciutadans, sinó que és una Europa d'estats, i per tant els caps d'estat... ha dit una cosa que és un clam que ell ho ha dit cridant i molta gent ho diu parlant, no? És a dir, que no anem bé, i aleshores hi ha rigideses a Europa que jo penso que s'han d'estovar, eh? I amb el tema laboral, per exemple, és una de molt concreta. És a dir, hem vist que hi ha moltes empreses que han fet un esforç de repartir el treball. En canvi, veiem que hi ha determinades organitzacions que el que estan amb una rigidesa de que el que es té no es toca, i bueno, són moments prou d'usos per compartir. I, per tant, em sembla que hem d'anar cap a... I en el cas concret, fan referències, com sempre, a aquest, diríem, grupet de cua, a Portugal, Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya, Itàlia, ara també Itàlia. Doncs, escolti'm, i a més aquí, en aquesta taula, s'ha dit moltes vegades, el problema de l'estat espanyol és l'atur, què han de fer? Copiïn, sisplau, la legislació dels països que van bé. I les organitzacions, tant patronals com sindicals, doncs que estiguin amb aquesta tasca de flexibilitzar per donar, repartir amb el màxim nombre de gent, i no pas el que té feina és un agraciat i el que no en té és un pobre que ningú pensa en ell, no?
L'atac és bastant clar respecte a Alemanya, respecte a països que dins de les perspectives econòmiques de la Unió Europea van relativament bé i que segueixen exigint unes dates i unes perspectives difícils a aquests països.
Jo estic totalment d'acord amb el que deia el conseller Alegre. És un fet que en els països que sofrim més atur, evidentment coneixem molt de prop, diríem, l'efecte social que produeix aquestes retallades, que després són obligatòries, perquè és la mateixa Europa que ens ho demana, no? I no ve com a conseqüència, complementàriament això, diríem, un impuls a l'economia productiva, que és la que faria disminuir l'atur d'alguna manera, no? Aquesta vegada, per exemple, el govern de la Generalitat pensa que si es reparteix el treball entre els funcionaris, flexibilitzant horaris i reduint horaris, etc., potser no caldrà falta acomiadaments, no? Hi ha un gran problema de manca de solidaritat, jo crec, aquí en el fons, de tot el tema europeu i del tema de l'atur i del treball, no? Perquè moltes persones pensen que doncs, han de guanyar el que han de guanyar. Ha sortit una enquesta ara, aquests dies, dient que els dirigents de les empreses guanyen cada vegada més i els treballadors cada vegada menys. És a dir, no hi ha una solidaritat, diríem, que realment seria de desitjar, especialment amb els països que més patim aquest atur i més necessitat hi ha d'aquesta solidaritat, no solament dins el nostre país, sinó també entre els diferents països europeus, no? I crec que aquesta manca de sensibilitat cap a la solidaritat és el que li trobo a faltar en els dirigents europeus.
Senyor Melo.
Bueno, jo amb aquests parlaments tan assenyats no puc provocar debat perquè estic totalment d'acord, eh?
Miri que li agrada provocar el debat.
Sí, però estic intentant trobar una esclícia, absolutament d'acord. I si fem una reflexió, pensem que la deute pública d'Espanya el 2008 no arribava al 70%, i ara arriba al 93%. Vull dir que segur que ben fet no ho estem. No, s'ha de suavitzar i, a més, haurem d'agafar un impuls i repartir, com deia molt bé el senyor Salvador.
Què els sembla l'apunt que fa el senyor Juncker sobre la proposta de quan es va instaurar la moneda única, que es preveia que això ajudaria a l'estabilitat social i que, en canvi, doncs, deixa el càrrec amb molta menys estabilitat, moltes més diferències socials?
Bé, jo crec que la...
Senyor Cornet, el senyor Cornet, no sé si vol...
La moneda única sense una més integració política o tal era perillosa. S'havia de fer i crec que hi ha sigut beneficiosa, això que a favor de l'euro, allò, i lamentablement si els anglesos se'n van, doncs mala sort, perquè ells mai han cregut en l'euro, però que el problema sense més unificació política era un problema com així. Llavors és una mica el que ara es diu, s'ha de fer més regulació bancària, una mica els bancs han actuat una mica massa alegrement, i ara estan restringint crèdits, quan abans em havien donat masses així una mica sense un anàlisi seriós, i per tant jo crec que ara si volem sortir una mica de la crisi hem de tornar a donar crèdits.
Sí, hi ha aquest
document
dels inspectors del Banc d'Espanya, que precisament demanen responsabilitats a l'òrgan, diríem, controlador del sistema financer o regulador del sistema financer, perquè realment doncs mirava cap a una altra banda quan les entitats financeres, especialment les caixes d'estalvi, doncs havien fet autèntiques, diríem,
frivolitats,
no? I això doncs és un tema que... I el fiscal general de l'Estat, que a mi m'agrada molt això, que diu, bueno, haurem de posar-hi mans a l'assumpte si hi hagués alguna responsabilitat per al darrere d'aquesta actuació o manca d'actuació per part de l'òrgan regulador o dels dirigents de l'òrgan regulador. I això ho sabíem tots, que la principal responsable de tota aquesta crisi financera estava en el Banc d'Espanya, que no va saber ni preveure ni després aturar primer, tota la crisi que se venia en el tema de la vivenda, del totxo, de la construcció, i en segon lloc, el descontrol sobre els beneficis i les prebendes que van rebre tots els dirigents de la banca i de les caixes d'estalvis, malgrat que tenien uns actius molt podrits i estaven molt foradats els seus actius, no? O sigui, per tant, a mi em sembla molt bé aquestes coses que es tirin davant. Per què? Perquè crec que hi ha un clam avui, per exemple, el tema de les participades, no?
Les participacions.
Les participacions, perdó. Hi ha un clam popular de dir, a mi m'han estafat, no? I això crec que ni pel sistema financer, ni pel país, perquè en el fons doncs, el sistema financer és un de les claus de volta del sistema econòmic, doncs ni pel sistema financer ni pel país és bo que hi hagi aquesta desconfiança cap a la banca de que ells són els que em roben, no?
Després d'això, després d'aquesta crisi, d'aquesta desconfiança que apunta el senyor Aragonès, cap als càrrecs, cap a les institucions prou importants com pot ser el Banc d'Espanya, com pot ressorgir un sistema financer més clar, més net, en el que el ciutadà pugui confiar?
Contesto, però si em permeten vaig una mica més enrere. És a dir, l'euro, d'acord, política monetària, però una política monetària, si no va acompanyada d'una política fiscal... són dos cames que no es coordinen i per tant aquest home no anirà recte o aquesta dona, si les dues cames no... I aquí és el tema, és dir, van començar bé una feina i la van deixar mig fer, per què? Pels interessos egoístics dels estats, de no voler compartir, i ara paguem les conseqüències. I aleshores, davant d'aquesta indecisió i aquesta manca d'actuació d'una manera coordinada, doncs aleshores la gent doncs es desmarxa. I és el que ha passat, el sistema financer s'ha desmarxat i ja era hora, vull dir, inclús el propi Sant Pare, doncs el 31 de desembre, amb la reunió amb tot el cos diplomàtic del Vaticà, doncs va fer una crida dient el sistema financer és un sistema financer que és insolidari, que fomenta doncs, cada vegada doncs, una dispersió més forta de la societat, i si no s'ordena això, estem posant la gent en un crit d'angoixa que jo no sé com no ho sentim més fort. Perquè realment el tema és preocupant i aleshores passa el que està passant, és a dir, que el sistema financer no funciona. Bueno, jo també ara que hi hagi uns inspectors que es queixin em sembla molt bé i que ho investiguin. El que passa que clar, hauríem de donar responsabilitats perquè l'inspector té una visió parcial i llavors també, una visió parcial, també fer una denúncia global també m'agradaria que es contrastés.
Sí,
com sempre, la xerrameca avui dia és fàcil i la responsabilitat, doncs, a vegades no és agraïda ni es practica.
Sí, el que passa que jo crec que amb la situació actual s'han fet tants abusos que és molt fàcil buscar culpables, i de moment no n'hi ha cap. Vull dir, tenim casos, avui sortia oi el cas de Miquel Blesa, de l'antic president de Caixa Madrid, que havia donat gairebé 27 milions d'euros a una companyia que estava quebrada del Díaz Ferran, i la gent avui està despedida, els treballadors, en un any, gent que porta 30 i pico anys. Esclar,
oh, i jo... moltes agències de viatges que darrere sí, d'aquesta mala gestió estan abocades a concurs
de
creditors.
Sí. I de la petita i mitjana empresa. I... Escolti'm, a mi ara que surti un inspector i a Toro Passau digui que s'hagués pogut fer, per mi crec que no és suficient. I el que diré ara va una miqueta amb la meva manera, en contra de la meva manera de ser, perquè jo no em considero, i ho dic molt sincerament, a nivell personal vengatiu en absolut. Més aviat sempre se'm passa, ni me'n recordo perquè m'han enfadat.
Però una cosa és la venjança i una altra cosa és la justícia.
Però jo crec que aquesta època de la història del país no hauria de passar sense que hi hagués gent que prengués responsabilitat i paguessin. Encara que fos, i ho sento, a nivell simbòlic.
Sí, jo no
crec que és tan gruixut, hi ha tanta gent.
No m'agradaria fer massa el frívol, però la línia que s'ha explicat el doctor Mel, home, resulta que els que ho fan malament els fan consellers de Telefònica, no?
Bueno, és que aquí, i vostè sembla aquí,
esclar,
dos carrers...
Per sobre, t'ho premien amb un bon...
Sí. Informem els oients no ho sàpiguen, que el senyor Rodrigo Rato...
Costa molt de país.
Costa molt de país,
això. Escolti'm, sí, i que les empreses que s'estan privatitzant la sanitat, que ben bé no és per... s'està donant la gestió privada, doncs el marit de la Cospedal la van fitxar. Llavors, escolti'm, almenys guardar les formes. Almenys guardem les formes i que qui hagi abusat del sistema en alguna mesura ho pagui, encara que sigui retornant els diners.
És ben cert que, tal com apuntava el senyor Aragonès, les distàncies entre els salaris directius i els salaris base en l'últim any de crisi, any de dificultats, 2012, han augmentat un 4%. Com encaixa aquestes diferències creixents en el moment i en aquest entorn que estem comentant fins ara?
Encaixa fatal. Jo recordo, vaig llegir, no sé si el periòdico o La Vanguardia, un article d'un lord britànic, molt ben escrit, que deia que l'excessiva desigualtat d'ingressos era un perill pel capitalisme.
Sí,
o sigui, que una mica que s'ho miressin. Aquestes excessives diferències que aquí a Espanya... Això ve d'Amèrica, Amèrica fa molt de temps que un 2% de la població s'agafa, jo que sé, el 30 o el 40% de la renta nacional. I nosaltres, aquí a Europa, amb això Europa Unida, hem imitat Amèrica. Hem imitat altres coses, fa molt millor Amèrica, però això l'hem imitat i això és dolent.
Sí, jo penso que el tema dels directius, ells tenen el control, diríem, d'alguna manera, de les empreses, de la marxa de les empreses, i llavors, doncs, autoapretar-se el cinturó és més fàcil, és més difícil que dir, escolti, vostès es tenen que apretar el cinturó perquè estem en crisi, no? I llavors, doncs, reunir el comitè d'empresa i dir... Jo crec que van per aquí les coses, no? I a part de que, naturalment, això, per a mi, indica una manca total de solidaritat de tota aquesta de la classe directiva empresarial, diríem, envers la població i envers la situació econòmica general. A mi em sembla que aquí hi ha un problema de manca de sensibilitat i de solidaritat claríssim, no? És a dir, que cada un procura per ell, etc.
Jo aquí el que sí m'agradaria que diferenciéssim entre empresaris i executius.
Executius. Bueno, jo estava parlant d'executius.
Perquè, exacte.
Exacte, els empresaris...
Una mica, sí. L'empresari que n'hi hagi, perquè són els emprenedors, els que tenen una idea, la porten a terme, i agradi o no agradi, en el futur seran els cridats a crear llocs de treball, perquè, vull dir, més aviat l'inflament que hi ha hagut en tot l'estament públic, doncs ja es veu que porta a una certa reconducció, perquè si no, clar, que el 50% de la gent visqui del que treballa
l'altre
50%, això dura poc. I per tant, jo aquí sí que diferenciaria entre l'empresari, que a més a vegades he vist també que ara aquest senyor en Juncker també renya una mica, no? Els empresaris, escolti, els empresaris el que hem de fer és, un, deixar-los fer la feina, dos, que hi hagi una legislació que sigui clara i que s'apliqui, i que no hi hagi a vegades pues, un confusionisme administratiu. Avui en dia, encara, si es vol crear qualsevol nova idea, el que et costa obrir-la, escoltant a gent que ho vol fer. I, per tant diferenciem entre...
Totalment d'acord.
Els jupis. Dels que arrisquen el patrimoni, creen llocs de treball i tiren endavant una empresa i són els que darrere doncs, poden lograr que hi hagi molta gent que treballi.
I els executius i empresaris a Estats Units, quan la fan, encara que sigui de la gent més important del país, al cap de 24 hores estan a la presó. Això no ens oblidem. Copiem a Estats Units. Sí, copiem el que ens interessa. Però la justícia, en aquest cas, jo crec que queda molt de desitjar.
Per què costa tant aplicar aquesta justícia, sembla, en altres esferes?
Jo diria que són quatre sectors en els quals és molt difícil, quatre sectors que conformen el poder, que són els polítics. En aquests moments hi ha uns 300 casos de polítics que estan implicats en casos d'això. Els periodistes, tampoc no, o sigui, no veig periodistes a la presó, i jo sóc periodista i crec que tinc suficient pedigrí per poder parlar. Després hi ha els jutges, que cometen gravíssims errors i que no van mai a la presó, i aquests són els tres tipus de persones. I després el món financer. Jo no he vist cap del món financer a la presó, cosa que el senyor Melo veig que estava reclamant.
Senyor Melo, demana paraula.
No, estic d'acord amb vostè, però jo crec que una de les coses importants que no tenim envers els Estats Units, que estic d'acord que té molts efectes, és que nosaltres crec que tenim el mateix establishment que fa 40 anys. I aquest, jo crec que aquest és el gran problema. Jo crec que Madrid guanya la mateixa gent, o governa d'alguna manera la mateixa gent ara que fa 50 anys. No hi ha hagut un canvi. Per dir-ho d'alguna manera, la burguesia catalana no ha anat a Madrid. No hi ha hagut canvis, són els mateixos constructors, les mateixes famílies de polítics, tot és el mateix, els mateixos banquers, la mateixa família de banquers, no...
Senyor Alegre.
No s'ha regenerat.
Avui estem molt d'acord amb tot, i llavors ja diria... A més, amb aquesta llista que s'ha dit, pues, d'empresaris polítics, tal...
No, empresaris no,
Sí. Jo diria la banalització de la justícia. El fet de que per qualsevol cosa menor se'n vagi un al jutge, el que provoca és que hi hagi una càrrega de feina que després aquesta gent no ho poden digerir amb els mitjans que tenen d'una manera ràpida. I per tant, ja em sembla que el sistema de costes... És a dir, que el que fa els grecs, quan anaven ja a l'àgora, el polític ho feia malament, el clavaven fora de la ciutat. Però no el ciutadà que proposava una cosa que era incorrecta, també el feien fora de la ciutat. Per tant, no era només el que mana, sinó que el que proposa. I per tant, jo crec que hi hauria d'haver una millor formació, facilitar més tot el que és el tema de l'arbitratge i la justícia anar-hi pels casos importants. Però no a vegades per qüestions menors, que el que fan és carregar i llavors el gros queda en una cua i després, si és important, s'hi han de posar mitjans.
Vostès parlaven, perdonin, del tema dels empresaris com un tema clau en aquests moments per generar llocs de treball i per matitzar o ajudar aquest atur creixent i constant. La confiança dels empresaris cau 4 punts i 6 de cada 10 és pessimista respecte al seu negoci. Com veuen aquestes estadístiques, aquests indicadors de confiança empresarial de l'Institut Nacional d'Estadística?
Catalunya una mica millor que la resta de l'Estat, no?
Sí.
Bueno, i és que em sembla que, vull dir, que l'empresari ha sigut, amb totes les vinyetes, una mica el dolent de la pel·lícula, és el dimoni dels pastorets. I aleshores arriba un moment que dius, escolti, hi ha d'haver una cultura que des de la mateixa escola s'ha de fomentar, doncs, que l'empresa no és quelcom dolent, sinó que el benefici és positiu, sempre i quan s'apliqui raonablement, es reinverteixi i, a més, tingui una funció social, no? Perquè empreses que facin pèrdues, doncs, tenen una durabilitat que és molt, molt, molt acotada, no? Però em sembla que hi hauria d'haver tot un recentratge d'aquests valors i, sobretot, en moments de dificultat, que són principis i valors, no? Que el treball i l'esforç ha de ser reconsiderat.
Senyor Melo.
Sí, jo crec que aquí és... Avui hi havia una doble lectura, que no sé si... Que valdria la pena fer una doble lectura positiva, amb aquesta dada, i és que els jocs on hi ha més teixit industrial no és el més pessimista. A mi això m'ha agradat, no? Vull dir,
i això que la indústria... Més...
tenen força raó, és a dir, que estan acostumats a patir i a aguantar, com deia ho intuïa el senyor Alegre. Aquesta per mi és una dada que pot marcar un començament de canvi de tendència. La segona és que ja portem uns quants mesos consecutius, que tot i que la data després l'explicaré, no és real, però que els tancaments d'empreses són molt més inferiors a la nova creació d'empreses. Estan al redor de 1.900 que es tanquen i 100.000 i poques que s'obren. I portem 3 o 4 mesos amb aquesta línia. Això també és positiu. Tot i que aquestes que es tanquen, també hauríem de sumar les que no tenen activitat, que aquesta dada no la sabem. Llavors, m'ho dic per donar algun esquit positiu.
Sí, va, jo voldria també dir alguna cosa. Que aquestes dades volen dir, des del meu punt de vista, que no hi ha alegria de cara a aquest any 2013. Però això no vol dir que, diríem, l'economia anirà molt pitjor, perquè jo crec que han tocat terra ja. I llavors, a partir d'ara, per exemple, aquí van molt bé les exportacions, i les empreses exportadores funcionen molt bé. I llavors, doncs, potser seria qüestió de que ens comencéssim a mirar i a dir, escolti, mirem els mercats de fora, mirem què passa, no? Perquè que vingui gent de fora a invertir aquí serà molt complicat. I la gent d'aquí també ho ve molt complicat, donades les restriccions creditícies i altres coses, veu molt complicat invertir aquí. Llavors, el que s'ha de fer és mirar també fora i empènyer l'empresariat, doncs, de que busqui altres alternatives de mercats, no? I a mi em sembla que això, en general, és positiu. És a dir, que jo veig més positiva aquest any, 2013, que l'any passat, 2012.
Queden 3 minutets per acabar el programa, però m'agradaria demanar-los l'opinió sobre l'AVE, que just s'acaba d'inaugurar a Figueres, Barcelona.
Ah, vostè hi ha anat o què?
No, no he tingut l'oportunitat. Si anés a Ripoll, potser, o a una altra zona, potser l'hauria agafat, però no.
No, tot el que sigui una millora d'infraestructures és positiu. Aquesta, a més, el que hem de dir és que arriba, i arriba molt retard, cosa que, evidentment, Renfe ja acostuma a funcionar així, no? Malauradament, no? Ja ens hi té acostumat. Bé, això servirà per la sortida fora. Internament, doncs, ens servirà de poc. Per tant, el nostre objectiu és Rodalies, la proximitat. Jo em sembla que és més positiu, o tant més positiu, l'apertura de l'eix transversal, que connecta Lleida amb Girona, i, a més, d'una manera ràpida, i no faig cap asco, evidentment, a l'AVE, no? Però és una més, però hi ha moltes coses que encara estem en dèficit fort. Sí, sí. Quan ho dius es molesten determinades persones, quan ho senten.
Sí, sí, primer per arribar a París, m'entens? Si no arribem a Figueres, potser espavilarem els francesos.
Amb els quilòmetres...
Arribar a París sí que és un gran...
Som un dels països que té més quilòmetres d'AVE, per això, i encara no tenim la connexió amb l'exterior. Tot és per dintre, per anar... Totes les vies per anar a Madrid, però per anar cap a Europa ni una encara.
Moltes gràcies per els seus comentaris, per les seves reflexions, senyor Lluís Alegre, senyor Salvador Aragonès, senyor Xavier Melo, senyor Josep Cornet, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Plusvàlua de Ràdio Estèria i Ràdio Principat. I ens acomiadem també de l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, a l'equip tècnic, com sempre, la Maria Sierra, la música i ambientació, la Bet Verdagí a les veus, l'ajuda inestimable del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum. I qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar aquí, com cada dijous, la setmana vinent, de 8 a 9 del vespre, a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.